Hi ha solituds inigualables en llur compartir. De fet, només qui és capaç de solitud pot estar de debò amb els altres. Pintades a la paret de l'habitació d'una anacoreta, en una casa força deteriorada de la ciutat italiana de Torí, es podien llegir aquestes paraules. Qui va al desert no és un desertor. Paradoxalment, malgrat el sentit de desertor, qui abandona un deure o un compromís i fuig cap a una zona deshabitada, aquesta inscripció podia contenir tota la veritat. És obvi que, en sentit figurat, el desert no es troba només en les vastes extensions de terra àrida i escrostonada o en els mars de sorra presidits per un sol de justícia. El desert és arreu i enlloc, enmig de la ciutat, per exemple. Qui va al desert és, sobretot, un resistent. El coratge que li cal no és pas per expandir-se, sinó per recollir-se i així poder resistir la duresa de les condicions exteriors. El resistent no anhela el domini, ni la colonització, ni el poder. Vol, abans que res, no perdre's ell mateix i també d'una manera molt especial servir als altres. Que en cap cas es confongui amb la protesta fàcil i tòpica. La resistència sol ser discreta. És un fragment del llibre La resistència íntima de Josep Maria Esquirol, que trobareu publicat a Quaderns Crema. A Josep Maria Esquirol, a més, l'hem tingut aquí al divan. I aquest llibre ens l'ha triat el nostre convidat d'avui, l'Albert Sáez i Casas. Benvingut.
Hola, què tal?
Parlàvem de la resistència i la discreció. I l'Albert Sáez i Casas, si l'haguéssim de definir d'alguna manera, podríem començar dient que és discret, malgrat ser periodista, i que és resistent, perquè és un bon periodista. Sí o no?
Sí, està ben vist.
Jo gosaria dir que, a més, és mestre. És un home de l'acadèmia, ha estat vicerrector de la Llulla. És doctor en periodisme, els he de dir, avui que a mi això se'm fa molt difícil, perquè és un bon amic de molts anys, a qui admiro amb estimació, i va ser el meu director de tesi. A més d'haver-se doctorat en periodisme, quan era una criatura, quants anys tenia?
28.
Més endavant, doncs, va dirigir de manera adjunta el diari Avui, el van veure com a secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, va ser president d'aquesta casa, del Consell de Govern de la Corpo del 2008 al 2010, l'han vist també com a director adjunt del diari El Periódico, ara és consultor en transformació i té com un espai, empresa, que parla de la transformació digital, però no només des del punt de vista de qüestions tecnològiques, sinó socialment. Què és la transformació digital?
La tecnologia digital forma part en aquests moments de la nostra vida quotidiana. Comprem coses, consumim informació, adquirim serveis, demanem taxis, contractem viatges. Hi ha gent més agosarada que compra gairebé tot el que consumeix a través dels dispositius mòbils. Per tant, la transformació digital és aquest procés que estem fent totes les persones d'adaptar-nos, d'utilitzar una nova tecnologia que ens facilita moltes coses, altres ens les fa més difícils, i que et canvia la nostra manera de relacionar-se amb els altres, la nostra manera de comprar i vendre, la nostra manera d'informar-nos, la nostra manera de fer política, la nostra manera de accedir al coneixement, ens envolta, no?
Aquest home és professor de Sociologia de la Comunicació a la Facultat de Comunicació Blanquerna i ha dirigit l'informe de l'any passat a Luc Blanquerna sobre els mitjans de comunicació. Per tant, en aquest moment que estem ara, la tecnologia, la digitalització està canviant les relacions.
Sí, totalment.
I per tant, ens està canviant com a persones?
tot el que fem ens canvia com a persones, no?
Però per bé?
Ja, jo penso que sí. En general, utilitzem les coses quan ens fan profit.
Mm.
No hi ha ningú que ens obligui.
Yeah.
Jo sempre reclamava que hi hagués un museu de les tecnologies fracassades. Ara diu que el faran a Londres. No?
De les tecnologies fracassades, com
sí,
ara?
Doncs, per exemple, les cintes de vídeo. No?
Fracassades, vols dir, periclitades, obsoletes...
Bueno, i algunes que... quants de nosaltres, dels de la meva edat, que sóc
és del 65,
vostè,
aquest... això no, és una fake news!
No ens vam comprar una Palm, no?
No.
Recordeu lo que era una Palm?
No.
Una Palm era les primeres agendes electròniques,
que
era
sí,
com, un,
que
com una cosa
llapis.
Màgica. Sí,
sí,
anaven amb un llapis i
sí,
les connectaves
sí.
a l'ordinador. Doncs bé, tots vam comprar una Palm i al cap de dos o tres mesos vam veure que jo no anava.
A mi em va semblar que no aniria mai.
Bueno, doncs això és una tecnologia fracassada.
Vaig pensar,
per tant,
això,
com que només ens en recordem de les tecnologies que triomfen, tendim a pensar que la tecnologia sempre ens obliga a canviar. Però no és veritat.
El VHS va triomfar.
El VHS va triomfar, però a poqueta estona, perquè de seguida va venir el DVD...
El disquet.
I no va anar gaire bé. Ens en recordem d'una cosa que es deia el Minitel?
Minitel,
una cosa màgica que van fer els francesos, que anaves a una oficina de correus a enviar un correu electrònic. El que ara és un correu electrònic. Anaves
sí.
a l'oficina de correus, i això era un gran avenç.
Sí.
I tampoc va triomfar, perquè no solucionava cap problema. Jo el que vull dir és que no és que la tecnologia ens canviï, és que nosaltres utilitzem la tecnologia per fer aquelles coses que volem fer. Evidentment, un cop la fem servir, ens canvia, no? El Nicholas Carr, que té un llibre molt bonic que es diu Superficiales, diu que sempre tenim la idea de que el nostre cervell és estàtic i el nostre cervell, diu ell, és plàstic.
És plàstic.
I, per tant, s'adapta. I, per tant, el nostre cervell funciona diferent quan llegim llibres que quan mirem imatges que quan consultem a la web. Això és veritat, ens canvia.
I si fan solcs al cervell, què diries? Ho saps? Això és molt biologista.
Bueno, el que diu ell és que es fan connexions diferents. Ell diu, les neurones no... Teníem una idea molt lineal del funcionament del cervell, no? Pensàvem que era una cosa que passava un període de joventut on tenia molta capacitat d'aprenentatge, després entrava en la decadència i imaginàvem que tota la vida era una llarga decadència. El Nicholas Carr diu, no. El que ens diuen últimament els neurocientífics, que recordem, només coneixen un 10% de com funciona el nostre cervell, o sigui que encara han de veure moltes coses, però el que ens comencen a dir és que no, nosaltres contínuament el nostre cervell, les connexions entre les neurones estan canviant, i en la mesura que canvien, doncs canvia la nostra manera de percebre el món.
Quan...
Per tant, la tecnologia ens canvia, és veritat. Hi ha dubtes, no, de si el cervell serà capaç d'entendre's ell mateix, perquè el cervell sempre entén coses més senzilles que ell mateix. La pregunta que es fan aquests científics avui en dia és no, el cervell serà capaç d'entendre's ell mateix?
No ho sabem. Albert Sáez i Casas, avui al divan.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Líder els dissabtes a la 1 del migdia.
Albert, i quan vas decidir que volies ser periodista?
Doncs, bueno... Aviat, als 14 o als 15 anys.
I com pot ser? Massa criatura. Llavors els nois no saben què volen.
No. A mi m'agradava molt consumir notícies. Veia molt la televisió, per desesperació de la meva mare.
Sí?
I després pues, feia coses que es fan en aquelles edats. Intentar imitar els presentadors del telediari d'aquell moment. No?
Quins?
Bueno, Alberto Delgado.
Las Cortes han querido...
Florencio Solchaga.
Saludos cordiales, con nuestro mayor respeto y afecto.
Estem parlant del Pleistocè superior.
Sí, sí, sí. En blanc i negre.
En blanc i negre, exactament. Molt en blanc i negre i en ple franquisme.
Però... I veies la televisió, feies tertúlies també del que passava a la televisió? Amb els companys,
amb els
a classe?
Amb els companys, sí, perquè teníem una certa afició política. Aleshores, també va influir que en aquell moment a Barcelona no es podia estudiar Ciències Polítiques.
I sociologia, s'havia d'anar a Madrid.
S'havia d'anar a Madrid.
O per l'església hi havia, però no, era una altra cosa.
Hi havia
l'ICES, sí.
Que era una cosa molt, molt així, molt, molt
sí.
Precària.
Mm-hmm.
I per tant, doncs vam triar una cosa més a prop de les polítiques, que era el periodisme.
Del periodisme. La Maria, deies, per desesperació de la meva mare. Com era
sí.
La Maria?
Home, era una crac.
Era una crac. Sí. En quin sentit era una crac?
Bueno, era una persona que havia tingut moltes dificultats a la vida, des de molt petita, i que tenia un gran coratge per superar-les. No? Era una persona amb esperança.
Què et va ensenyar? Quins valors et va transmetre?
A intentar ser bones persones sabent que no ho som, això, perquè a vegades també ens agafen atacs de dir, bueno, segur que podem ser bones persones, ens costa ser bones persones,
uh-huh.
Hem de lluitar. I jo crec que sobretot a ser optimista, és a dir, a pensar que les coses són possibles.
És que només hi
ha... Que si t'esforces, doncs les pots aconseguir, que si la gent... que si crees un bon ambient les coses van endavant. I això he trobat que a mi em semblava una cosa que era que la tenia tothom, perquè a casa meva la vivia molt, i després no. Anant pel món he vist que no, hi ha molta gent fatalista, i molta mm-hmm. gent... I la gent sense esperança és una gent molt perillosa.
Per què és perillosa? Perquè ho pot ensorrar tot?
Sí, i perquè en comptes d'intentar que les coses vagin millor, intenten que vagin pitjor.
I del pare de l'Antonio?
Aquest me'n recordo poc, perquè es va morir que jo era molt jove.
Tenies 9 anys, no?
9 anys, sí, sí, el dia que feia 9 anys.
El dia que feies 9 anys. Per tant, és el creixement amb l'absència del pare, eh?
Sí.
Que és una infantesa més difícil.
Sí, però, bueno, vaig tenir un bon germà.
Un bon germà que ha estat com una persona capdalt a la teva vida.
Molt, sí, sí.
I de pare, què tal?
Com ho
L'Albert
faig?
Saez, sí.
Això els hi hauries de preguntar
si tothom m'ho diu,
a les víctimes.
A les víctimes propiciatòries, altrament dites criatures fills, eh? Una noia i dos nois. Què?
Bé, bueno, doncs em troben exigent.
Però vols ser-ho?
Si vull ser exigent.
Sí, pregunto.
Sí.
Llavors
sí.
Ja fan bé de trobar-t'hi perquè ho vols ser.
Sí,
van bé, estem a favor d'ells.
Van ben encaminats, sí.
Molt bé, van ben, sí.
Però jo penso que l'exigència ens fa créixer, però... Quan són exigents amb tu, no ho veus així. No?
Molt bé. I a banda de pensar als fills que ets exigent, tu com a pare et mires i què penses? Què tal ho he fet? Què tal ho faig?
Home, no hi he fet molt bé, no.
No?
No, perquè... perquè possiblement no hi he dedicat totes les hores que li hauria de dedicar, ni tots els esforços que li hauria d'haver dedicat. Però vaja, malgrat això...
Jo crec que han sortit molt bé, sí, no? Tots tres. Cap d'ells és periodista.
De moment, no.
Per què dius aquest de moment?
Bueno, perquè tots van voltant.
Vorejant-ho, no?
Vorejant, sí.
Vorejant el periodisme.
Vorejant el periodisme.
Vol dir que alguna cosa sí que hi ha.
Sí, ens dediquem a la sociologia, al màrqueting digital, a les ciències polítiques, però llavors ja fem comunicació política...
Això bueno, s'acosta, eh?
Es va acostant.
I aquella ànima de polítiques, o de fer política, que deies, oh, és que aquí no se'n podia estudiar, després t'hem vist que has passat, també has estat allò exercint i actuant en un espai polític professional, què? Què en queda, Albert, d'allò?
Bueno, ja m'he curat.
Molt bé, llavors la malaltia quina era, si t'has curat? Ara espera't, eh? Què m'has dit?
La gosadia era pensar que des de la política es poden canviar coses i que,
I
que,
sí,
val,
no?
I que val la pena que els professionals s'impliquin en la política per canviar-la.
I sí, oi? Però potser no tant.
No tant, sí, sí.
O sigui, es poden canviar menys coses, però s'ho val que s'impliquin.
Jo penso que s'ho val.
Haver nascut al turó de la Peira, què comporta la vida?
Bueno, una cosa que comporta és que quan molta gent parla del turó de la Peira de Nou Barris, rius bastant.
Perquè no en tenen ni idea.
Perquè no en tenen ni idea del que passava allà i del que passa i del que ha passat, no? I després, doncs, bueno, jo estic content d'haver nascut on he nascut.
Què vas aprendre? Què tenia de bo aquesta zona de Barcelona?
T'educaves en l'esforç. És a dir, tu sabies que... no tenies res a favor d'entrada, no? i depenies molt del teu esforç, de l'esforç dels teus pares, doncs de que els teus pares es preocupessin per la teva educació, depenies del teu esforç per trobar feina i poder continuar estudiant. I també he de dir que jo encara sóc d'una generació, les anteriors meves més, que l'esforç va tenir recompensa.
És a dir, que la meritocràcia funcionava.
Va funcionar, sí, sí. Hi ha molta gent del meu barri, doncs, que ha fet una carrera professional i una carrera personal interessant i ha gaudit d'això que en diem l'ascensor social, ha viscut millor que els seus pares, ha pogut cuidar els seus pares, i això ara comença a estar en crisi, no? Però en aquells anys va ser possible i penso que hauríem de fer-ho tornar a fer possible.
Escola religiosa, bé?
Sí. No tenim queixa.
No tenim queixa.
No, la religió és un ordre.
També.
I per l'educació l'ordre va bé. No, possiblement per la vida l'ordre no és l'estat ideal, però per l'etapa educativa l'ordre va bé. Sí, eren bones persones i no ens van maltractar ni ens van fer res
lleig
del que ara, desgraciadament, altra gent
ha patit
i que ens commociona molt. I jo estic content de la formació que ens van donar, molt humanista, molt, molt, molt basada en les ciències socials, però bé.
I quan sentíem això per la ràdio, aquell 23 de febrer del 81, Albert Sáez, on eres, què feies?
Doncs jo estava fent segon de batxillerat, que em dirien ara.
I discutíeu sobre aquell cop d'estat?
Discutíem bastant, sí, perquè teníem un professor d'història que era un professor reciclat d'una matèria que jo ja no vaig tenir molt poc temps, que era Formació de l'Espíritu Nacional.
La FEN.
I que era un individu que ens estimulava bastant a parlar de l'actualitat i a lligar l'actualitat amb la història. Ell tenia les seves idees, que no eren les nostres.
Tu eres d'esquerres?
Bueno, jo era jove.
Ets d'esquerres, encara?
Érem antifranquistes, érem catalanistes, i per tant tot aquell ordre el volíem canviar. Però hi ha una cosa que el Josep Maria Esquirol, que hem començat amb el llibre, que el Josep Maria Esquirol diu una cosa que sempre es pensa contra algú. És a dir, anar contra algú et fa pensar.
O voler un somni. Perseguir un somni.
Per tant, aquell ambient ens feia pensar. Sí.
Deia, i ets d'esquerres?
No sé exactament què vol dir. No m'agraden massa les etiquetes. A mi em preocupa entendre el món. I, per tant, quan més intentes entendre el món, no, més difícil és quedar-te amb solucions primàries. Jo no necessito conversar, porque adivino que ya sabe cómo soy.
Tú me has conocido siempre. Això és pel divan. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. I aquest Amigos para Siempre. Versió Manolos. Per què ens l'has triat, Albert?
Home, perquè a mi m'agrada molt la rumba.
Sí.
És una de les coses més catalanes que hi ha en el món.
La rumba catalana.
I, per tant, a més, crec que és d'aquestes cançons esperançades.
Va, mira, passem dels Manolos a la Rosalía. I la Rosalía, què fa aquí en el teu divan, Albert Sáez?
Bueno, jo crec que hi ha una línia. Hi ha una línia. Des del Pescaïlla fins a la Rosalía hi ha una línia. I la gent que no la veu, doncs, no coneix la història d'aquest país. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Malamente. Sí, sí, malamente. Com expliques l'èxit de Rosalía?
Home, perquè ha tingut bons productors.
No només, què més?
És que aquí hi ha el Raúl Fernández al mig, el refri.
Sí, això, sí, sí. Això... He treballat amb el refri, eh?
Doncs,
gran persona, a més.
Exalumne.
Ah, clar,
jo
ara!
Em tiro
ara,
als seus peus.
Esclar,
clar,
ara.
Els peus del refri, allà on va el refri anem
tots. És un bon músic, a més, eh?
Molt bon músic.
Excepcional.
Molt bon músic.
I bona persona.
Molt bona persona i una persona que intenta entendre el món, allò que dèiem abans.
Albert Sáez, avui al divan de Catalunya Ràdio. Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos. És preciosa. Esa guitarra que era para mi tu cuerpo. És com d'amors perduts. Ya no me
acordaba. Sí, com de la nostàlgia, no? Sí. Cuando acariciaba tu pelo, ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro. I per què ens l'has triada? Bueno, perquè Estopa és el grup de referència a casa.
Estopa?
Sí, és una afició que comparteixo
amb els teus fills, no? Està bé, no?, trobar...
Sí.
Amb la música.
Pugem al cotxe, és molt Estopa.
I ja està. És invernadero, donde se jura algo tan efímero. Ara veure...
La gent per això hauria de llegir les cançons d'Estopa.
Sí, les lletres.
Les lletres. Hi ha una tesi per fer aquí, si algú la fes. Perquè jo crec que han reflectit molt bé l'esperit d'una època.
I quina? Això no és fàcil. Anys 90?
Sí, 90. El canvi de segle a Catalunya.
Sí?
I jo crec que són uns individus molt, molt, molt interessants.
Per què?
Són gent que pensa.
O sigui, aparentment serien com...
Frívols.
Sí, tribu urbana, sí. I diríem de zona un pèl suburbial, no? I en canvi estan explicant què?
Bé, jo crec que estan explicant, doncs, des de el problema que ha viscut la seva generació amb les drogues, fins a com s'entenen avui les relacions interpersonals, com s'entenen avui les relacions de parella, com s'entén avui el sexe, o com s'entès en aquells anys el sexe. Penso que és una gent, com diria el José María García, notarios de la realitat.
Sí.
Uns grans notaris de la realitat, que és el que aspirem a ser els periodistes i no sempre ens en sortim.
Home, però tu mateix dius, sí, notari, però posar-hi angle, posar-hi perspectiva,
sí.
No només foto plana, sense relleu.
No, home, perquè la realitat no és plana. Llavors, si tu dibuixes una realitat plana, no estàs dibuixant la realitat.
Sembla-nos que ja aquí l'Albert Sáez ha parlat unes quantes vegades de realitat. Em miro llista de llibres del 96, Què pensa Antoni Deig. Era un home visionari, eh?
Sí. Sí,
el bisbe? Sí. De la representació a la realitat, propostes d'anàlisi del discurs mediàtic... El llenguatge cristià en la cultura de masses...
Això són trossos de tesi, eh?
Molt bé.
Ja ho sap vostè com funciona.
Sí, ja sé com va això, sí. L'endemà de la independència, això era el 2005, parlàvem de tenir visió...
Sí. Això era un encàrrec, eh?
Oh, bueno, i què? Però,
col·lectiu...
clar, sí, de moltes...
No,
aquest
un llibre
és molt
col·lectiu,
bo.
Sí, sí, que si ara diguéssim la llista dels que escrivien
no
aquell
diu.
Llibre...
Sí, sí. És el futur del nacionalisme en el que realment no hi ha els noms?
En el futur del nacionalisme no hi ha els noms.
Exacte. És allò... Quantes entrevistes fetes?
Jo crec que en vaig fer 20 o 25, sí.
I llavors agafades les decles, les declaracions i barrejades per construir el llibre, havent pactat que els noms no sortien.
No sortien.
Llavors, a veure, l'endemà de la independència, any 2005, quan és que arriba la independència i què passa l'endemà? Jo, per situar-me, han passat 14 anys...
Bueno, allò va ser un llibre que va imaginar el Fèlix Riera.
Sí.
I allà vam escriure el Francesc de Carreras, el Xabrer Bru de Sala, el Francesc Marc Álvaro, la meva humil persona, un nodrit grup de gent. Però clar, en aquells moments la independència era una idea...
Era només una idea.
Utòpica.
El futur...
Era el que Foucault deia una idea boja.
El futur del nacionalisme a l'any 2005 i ara, entre una cosa i l'altra, la independència és possible i probable aviat?
La independència serà possible si una majoria de la gent la vol. Jo crec que una majoria més àmplia de la que fins ara ho ha manifestat. Passarà si Espanya no té un projecte alternatiu. I passarà si afortunadament no vivim una regressió en el conjunt d'Europa democràtica, que també podria passar.
Que hi ha un perill real.
Hi ha un perill real, sí.
Com es pot aturar aquest perill real?
Tenim memòria, no? L'Angela Merkel últimament diu una frase que jo crec que ens hauria de fer pensar molt, no? Diu, s'estan morint els últims que van viure la guerra.
Això és, clar, és terrible perquè ningú més te'n parla i et sembla que aquesta guerra viscuda podria ser del segle XV o XII o que mai hagués passat.
Tota la construcció d'Europa i de les democràcies europees és una construcció per evitar la guerra, per no tornar a viure la guerra.
La Comunitat Econòmica Europea,
exactament,
per això, també.
En la mesura que ens anem oblidant de que va haver-hi la guerra, doncs tenim el perill de caure en els errors antics.
Albert Sáez, director del Grau de Periodisme de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull, avui al divan de Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Coppolo. Desè aniversari.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
Leonard Cohen i Suzanne, aquesta per què ens l'has triat, Albert?
Bé, perquè jo tinc alguns gustos musicals estranys per la meva generació, perquè jo li robava els discos al meu germà.
Que era més gran.
Que era més gran, sí.
I aquesta, què et feia sentir?
Bueno, era la veu del Cohen, no? Aquesta veu tan com ronca, no?
Mm-hmm.
Tan,
com
tan
de
peculiar, sí. I bé, sempre em va emocionar de molt petit. I a més també tenia la d'això de robar un disc, això.
I el germà gran.
I escoltar-lo sense que ell
s'adonés
i tornar-lo a guardar...
Amagat.
Sí, no,
entre els discos.
Clar, que no notés que jo l'havia fet.
Que canvi de posició, que tornés allà
exacte.
Mateix.
I amb tot això tenia la seva emoció.
But he himself was broken. I aquesta l'havies ballada?
No, obra de mi. No, no sóc ballador. Sí. N'he ballat poques. Like a stone.
To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him. for he's touched your perfect body with his mind.
I ara quan vols volar o imaginar o pensar en futurs, a poder col·locar en la dimensió que pertoca el present, de vegades viscut d'una manera molt intensa, què sents? Qui escoltes?
Quina música escolto?
Sí.
Ara, últimament escolto bastanta òpera.
Òpera?
Sí, deu ser cosa de l'edat.
Les òperes ens porten les situacions emocionals nues i a l'extrem, amb la màxima intensitat.
Uh-huh. És l'art total, no? Diuen els que ja entenen.
Sí. Fantàstic, això del divan, perquè tens l'oportunitat de passar-t'ho bé amb les músiques
dels altres.
Dels altres que han triat els convidats. Mira.
Però fer això és molt difícil.
Sí. Això és tocar el cel amb la punta dels dits. I ara, Albert Saez, després d'allò, l'art total, no?, l'òpera, quan estem en una representació, no sé si et passa, no?, però t'acabes com plantejant una pila de coses de la vida.
Sí.
Fins i tot el sentit de la pròpia vida.
Bueno, és que l'art, sobretot, és una reflexió sobre el sentit de la vida. No? I, que no té més.
No té. I quina resposta li dones tu quan llavors et fas aquesta pregunta?
Bé, jo crec que el sentit de la vida és... cal buscar-lo en alguna forma de transcendència, que no té per què voler dir la religiosa.
Però tu ets una persona creient.
Sí, però també entenc la gent que hi troba sentit, que busca i troba el sentit de la vida sense fer aquest pas. Al final, el que ens uneix a tots és això que deia jo abans de l'esperança, no? És pensar que les coses poden canviar, poden ser diferents, que les que valen la pena poden aguantar el pas del temps i les que no valen la pena, doncs, s'acaben. No? Això, que per mi és un sentit de transcendència, que en alguns casos, com en el meu, té una dimensió religiosa i en altres casos té una dimensió purament humana.
En aquest moment, tu que... Mira, ara tinc el llibre, que a més vas guanyar el premi Joan Fuster, El periodisme després de Twitter, notes per a repensar l'ofici, quan en realitat això és del 2015. Twitter no tenia el pes que ha passat a tenir després. El premi era de l'any 2014. I estem, en canvi, en un món que Bauman deia líquid i ara ja es comença a dir gasós, on les coses no perduren, on la incertesa és pràcticament l'única veritat.
Sí, però a mi aquest tipus de plantejaments m'agrada molt Bauman, eh? Però fa poc... els amics de la revista Valors que em van demanar una reflexió sobre... ells em van dir, parla'ns del periodisme líquid.
Sí, com el món líquid, com l'amor líquid,
sí.
El llibre de l'amor líquid fins i tot.
Sí, Bauman. Però la meva pregunta és, i alguna vegada hem viscut en el sòlid?
O menys líquid, com a mínim menys tenir líquid. Una major densitat.
Però quan hi érem el
ho
vèiem
sabíem?
Menys líquid?
No,
perquè la incertesa jo l'he viscut sempre, des de que recordo. Parlem d'experiències personals, eh?
Sempre hem tingut por.
Bueno, escolta, teníem por... La meva àvia estava espantada amb els atracaments i considerava que anar al metro era atracar-te. I teníem por de quedar-nos a la... de no trobar feina. Jo, un dels primers llibres que vaig llegir era un llibre que es deia Del paro al ocio. Perquè als anys 80 del segle passat ja dèiem el mateix que diem ara sobre els robots. Aleshores, és veritat que en aquests moments l'acceleració de moltes experiències ens genera aquesta sensació de liquiditat o de gasositat, però en el fons sempre hem viscut. Forma part de la condició humana, no? A mi aquesta és una expressió del Lluís Duc, que ens va deixar fa poc,
de Montserrat.
Que és molt d'això. Moltes vegades analitzem la realitat històrica pensant-nos que les coses depenen de l'època que estem vivint i ens oblidem del subjecte que està allà al mig, que som nosaltres, i que tenim una sèrie de limitacions i una sèrie de grandeses, de tot, però que formen part de la nostra condició, que és un paquet que has de comprar. I la incertesa forma part de la condició humana. I en molts aspectes fa avançar el coneixement i la intel·ligència. Per tant, no és necessàriament... És que tendim a... Això és dolent. Lo líquid és dolent i lo sòlid... Home, lo sòlid... Jo me'n recordo el primer degà que vam tenir a la Facultat de Comunicació Blanquerna, que és el Miquel Treserres, que quan estàvem començant la facultat estàvem tots molt nerviosos.
Ell també, tot, aquí al SAEZ, allò, construint facultat.
Tot començava de nou, no?
Sí.
I aleshores jo em queixava contínuament de que allò era un caos, no? I em va dir, diu perfecte, diu, vols estar en un lloc que no hi hagi caos? Dic, bueno...
Potser.
Diu, ves a un cementiri. Diu, allà no hi ha caos, és l'ordre...
Inamovible.
Inamovible. Clar, tu vols viure en un cementiri, jo no.
Els alumnes de l'Albert Sáez se'l rifen, per dir-ho. Dic...
Jo no sé si és bo o dolent.
Jo crec que bo, perquè el caràcter, la vocació de mestre, li tens. Sí.
M'agrada, sí.
T'agrada ensenyar.
M'agrada. M'agrada sobretot perquè aprenc moltes coses.
Oh, clar, perquè els alumnes sacsegen i et fan cada pregunta... I llavors has de poder donar una resposta o veure
evident.
Que no la pots donar.
Evident.
I ara diríem quan... Clar, és que els alumnes cada any són joves, són igualment joves, i cada any nosaltres tenim un any més. I ara quan tornes a encarar un nou curs, què et planteges?
En aquests moments, a mi el que més em preocupa és donar una visió esperançada de la professió.
De periodista.
Sí. Jo em dedico, dirigeixo el grau de periodisme, per tant, em dedico a parlar de periodisme i a formar periodistes. I per tant, a mi el que m'interessa és que entenguin totes les oportunitats que tenen al davant.
Però ara imagina't que una noia o un noi que t'està sentint, Albert Sáez, diu, doncs m'apunto a periodisme, però d'això no em podré viure.
O
en malviurà. Com que en viuré? De què viuré? Ens paguen uns sous baixíssims. Hauré de fer uns horaris horrorosos. El que jo faci pot saltar amb les informacions.
És molt fàcil d'explicar això. En aquests moments, la humanitat, en el seu conjunt, consumeix més informació que en cap altre moment de la història.
A Catalunya política, a més.
A Catalunya política i en general...
Sí. Molt bé, informació.
Tot, no? Per tant, la gent dedica més hores que mai a informar-se. Per tant, en termes econòmics, diem que hi ha un creixement exponencial de la demanda.
Però...
És impossible, no, vol dir que estem fent alguna cosa malament, és a dir, si d'aquesta demanda no en som capaços de treure'n un profit econòmic, no profit en el sentit d'uns beneficis exorbitants, sinó un allò que deien les àvies per guanyar-nos a la vida,
sí.
És que no ho estem fent bé, però les condicions objectives són immillorables, és a dir, la tecnologia va a favor dels periodistes. Podem fer coses que abans eren inimaginables.
Però per què hem d'estudiar periodisme i per què hi ha d'haver periodistes si ja ho trobes tot a les xarxes, Albert Sáez?
Perquè una cosa és publicar i una altra cosa és fer de periodista. Jo penso que els periodistes, primer de tot, hem de reconèixer que abans teníem un monopoli que hem perdut.
Que era els que generàvem...
Que era el de publicar.
Molt bé.
És a dir, abans tu, per publicar una cosa, havies de passar per un periodista. I els periodistes, a vegades, teníem l'actitud una mica del Richard Gere a La Mujer de Rojo.
Sí,
no?
Era una mica prepotent aquest senyor.
Hágame
sí.
un poco más la pelota.
Sí,
no?
sí.
Quan
sí.
aquells empleats s'han ficat amb la noia perquè... I això ara hem de baixar d'aquest pedestal.
Però...
Ara, un cop aquí... Nosaltres hem de fer coses que no sap fer ningú més.
Però aquest seria el valor afegit del periodista.
Evidentment.
Que no seria aquell que publica una cosa a Twitter mm-hmm. perquè ho veu, pam, i ho col·loca. Quin és el valor afegit?
El valor del periodisme és, primer de tot, verificar o validar. És a dir, una persona... Sempre explico als estudiants aquest cas. Una persona que va en el tren pot publicar un tuit dient el tren que va de Barcelona a Ripoll està parat.
Sí.
I porta 3 hores parat.
I és veritat.
Aquell pobre senyor o pobra senyora que publica això
sí.
ja ha acabat la seva feina.
Uh-huh.
Ha vist que el tren s'ha parat i l'ha explicat. A partir d'aquí, tu vols saber més coses, no?
Per què s'ha parat aquest tren? Han avisat a la gent?
És una avaria, és un accident, trigarà una hora a arreglar-se, trigarà dos... Aquí comença el treball del periodisme, del periodista.
I a qui li interessa això? Algú voldrà pagar... Per això?
A veure...
Són dues coses diferents.
Són dues coses diferents.
Sí, ho sé. Sí,
a algú li interessa? Sí.
A tothom.
Li interessa perquè la gent es posa a buscar com a locus. I, a més, avui en dia tenim un altre avantatge del moment. Tenim més capacitat de saber el que busca la gent que mai a la vida.
Uh-huh.
Que és una altra...
Pista una... del que interessa.
No, i una altra actitud altiva que hem de deixar de tenir, perquè abans érem nosaltres els que dèiem el que li interessava a la gent.
Decidíem l'agenda.
I ara la gent ens diu, no, miri, jo estic buscant això. Vostè està escrivint sobre això, però jo estic buscant això perquè això és el que m'interessa.
Uh-huh.
Per tant, la gent li interessa. La gent pot pagar. La gent està pagant.
A veure,
la gent, primer, directament per la informació,
sí?
no hem pagat quasi mai. Aquest és un mite.
Bueno, però pagàvem el diari i paguem el diari.
El diari pagaves menys de la meitat del que valia.
Sí, igual que la T10. Ve ser com la T10, el diari.
Sí. I a la ràdio i a la televisió no pagaves res.
A les públiques.
Pagaves...
A l'altre tampoc.
No pagaves res. Pagaves perquè feies el favor d'escoltar la publicitat que et col·locaven amb la informació que t'interessava.
I en el cas, diríem, d'aquelles que tenen finançament públic, doncs, a més, per una part del pressupost públic.
Molt bé. Per tant... Ara estem pagant amb dades.
Ah, però els hi estem explicant qui som. Fan algoritmes
sí.
i ens col·loquen productes. Això
perquè
és millor?
Perquè considerem... No, jo no dic que sigui millor, dic que ja estem pagant amb dades. El que passa és que en aquest... I aquesta setmana hi ha hagut una importantíssima directiva de la Unió Europea que intenta arreglar això,
sí.
Perquè el que està passant ara és que nosaltres, els usuaris, li donen les dades a uns senyors que no són els que fabriquen les notícies. Són els que les distribueixen.
Veiem com es multen...
I els que les distribueixen no paguen els que les produeixen.
I llavors, la sortida és...
I, per tant, la sortida és... El que ha fet ara la Unió Europea és donar-li una arma de negociació als que produeixen notícies. I, escolti, vostè, a partir d'ara, li reconec el dret a reclamar-li al senyor que fa negoci amb els seus continguts a través dels cercadors o dels agregadors... I vostè li pot reclamar una part dels ingressos que obté.
Per què el New York Times se n'ha sortit?
Primer de tot perquè s'ha equivocat moltes vegades, que és una cosa que hem d'aprendre. En el món digital, equivocar-se és més barat i, per tant, ens hem d'acostumar. Aquí ningú fa res per si s'equivoca. Bueno, doncs, a base de no fer res, et quedes esclerotitzat. Per tant, el New York Times porta 12 anys equivocant-se, posant murs de pagament que treu, canviant l'organització de la redacció i tornant-la a fer. Què ha fet bé? Ha posat el lector, l'usuari, el ciutadà, en el centre de les seves decisions. I escolta, jo per aquí treballo. La primera cosa que va haver de reconèixer el New York Times és que era una marca global, però era un negoci local. Perquè tu te'n deies, el New York Times... No, el New York Times era un diari local de Nova York. Si tu miraves el compte de resultats del New York Times, la publicitat era la publicitat dels comerços de Nova York i els lectors estaven tots a Nova York. I aleshores arriba el senyor Zuckerberg i diu, escolti, això s'ha de convertir en un negoci global i un negoci en el qual hem de prendre decisions pensant en els usuaris. Que és el que està fent tothom. És el que està fent Amazon, és el que està fent el Corte Inglés, és el que està fent Mercadona, és el que està fent Bonpreu, és el que està fent tothom.
Molt bé. Quan arrenques el periodisme després de Twitter, arrenques justament amb una discussió que hi havia l'estiu del 2012, que fa molt de temps. Sí. I tiro encara més enrere. L'afer Mònica Lewinsky, quan es va publicar sobre paper, feia molt temps que se sabia.
Sí.
Però llavors no es publicava res que no tingués determinades... o res que hagués aparegut en alguna xarxa. Els diaris seriosos no s'atrevien a publicar informacions que apareixien a les xarxes, mentre que ara els polítics, sovint, i no només els polítics, informen el personal, el món, a través de les xarxes. Què va passar aquella discussió del 2012 al periòdico?
El 2012 el que va passar és que nosaltres vam fer un subtítol de portada. Nosaltres teníem una informació molt bona de l'Antonio Vaquero sobre una guia que havien fet els Mossos d'Esquadra pels estrangers, per informar-los de les zones més conflictives de la ciutat, etc.
La guia Mangui de Barcelona.
Exacte. I aleshores vam posar aquest subtítol, no? I el subtítol tenia una... Ara no el recordo, estem aquí tots mirant aquí. El llibre. Hi havia un subtítol que alguns lectors van interpretar que tenia connotacions xenòfobes i racistes. Em sembla que parlàvem de les gitanes romaneses o d'alguna cosa així. Immediatament que nosaltres vam penjar la portada en el Twitter, va haver-hi aquesta reacció i vam acabar parlant el director i jo estava de guàrdia i estava mirant el Twitter i vam decidir canviar el subtítol.
Arran de les queixes dels lectors?
Sí, perquè la gent havia vist una cosa que nosaltres no havíem vist.
Se'ns havia passat?
Sí, la gent havia donat una interpretació que nosaltres no teníem. No era la que volíem fer i no ens havíem donat compte que la fèiem. I jo crec que això està molt bé. Això és molt periodístic.
Fake news.
Bueno, això està tota la vida, no?
Però ara ho hem conceptualitzat.
No, ara estem en una gran operació de màrqueting.
Per
clar.
Què?
Eh?
Per què?
Els diaris no, i les ràdios i les televisions no han publicat mentides tota la vida?
Ara...
No vam publicar, i jo treballava en un diari, per tant faig autocrítica... les armes de destrucció massiva? Hi ha una fake news més gran que aquesta amb els anys que jo he viscut?
L'hegemonia de publicar mentides ja no la tenen només els diaris?
Bueno,
els polítics.
Exactament.
El poder.
Exactament.
Però com saber...
Això de lo digital el que fa és repartir el poder.
És que quan parlàvem de l'Esquirol parlava de la paraula veritat. Com saber on hi ha veritat? I on no n'hi ha gens.
Però és que la veritat és un assumpte molt complicat.
Jo crec que ara que acabem hauràs de tornar.
Per deixar-la en mans dels periodistes.
Aquesta és una gran frase.
Els periodistes expliquem les coses gairebé ara mentre estan passant.
Això és un risc brutal.
Oh, mira, el millor polític que he conegut jo a la meva vida, que era un cardenal, el Narcís Zubany, que va ser el arquebisbe de Barcelona, deia una frase que no se m'oblidava en la vida, que era qui no ho sap tot no sap res.
El millor polític que he conegut en la meva vida, que era un cardenal.
És veritat.
Oh, capità, el meu capità. Qui en sap dir d'on és? Qualsevol. Ningú?
Som al Club dels Poetes Morts, de Peter Weir, amb Robin Williams. Per què t'agrada aquesta pel·lícula?
Home, perquè és el màxim que pot aspirar un mestre, no?
Desmenteix un parell de rumors abans no degenerin en fets. Sí, jo vaig ser alumne de l'infernat.
I t'agradaria o t'identifiques, voldria ser?
Home, a mi m'agradaria ser un professor com ell, clar, jo evident.
Jo crec que et falta la pel·lícula.
No, no, més voldria.
Anem acabant, Albert Sáez, aquesta al·leluia, que és aquest cant a l'alegria, a l'esperança que em deies al començament. Ens l'has triada per què, del Messies?
Per un llibre, també.
Quin?
Els moments estel·lars de la humanitat.
Oh, trobo a faltar amb aquelles paraules que ens triaves cada setmana quan fèiem el suplement. No sé si podries triar alguna paraula, ara em tiro a la piscina, de l'època, d'aquest temps recent que ens defineixi.
Emancipació.
Però això és personal, és social, és polític, té futur, té esperança i parla de la pròpia identitat personal i col·lectiva.
Sí, jo crec que vivim un moment de gran emancipació.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anar tirant, patada al curro, va a la porta, m'hauré d'espavilar.
Emancipats com estem! Saez i Casas, Albert, aquí el responsable del grau de periodisme de Blanquerna. Sempre és un plaer escoltar-te, conversar, sempre aprenem, disfrutem, vivim amb intensitat.
Plaer compartit.
Ja veieu, el gat rumbero al costat del Messies, de la Traviata, la flauta màgica, Leonard Cohen... Una línia!
Cato Pérez!
Blanca Busquets. Núria de la Fuente. Luis Ángel Alonso. Avui amb el mestre Albert Sáez. Us ha parlat Sílvia Coppolo. Gràcies.
I ara no puc triar perquè sóc el gat, el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat, el gat rumbero. Ni bomber, ni conseller de la Generalitat, perquè sóc el gat rumbero. I em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat.